informació. Bona tarda, són les 4. L'exsecretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, nega que existís una policia patriòtica per fabricar casos falsos contra líders independentistes. En la compareixença a la Comissió d'Investigació del Congrés sobre l'Operació Catalunya, Cospedal ha admès que es va reunir amb el comissari José Manuel Villarejo. Davant aquesta mateixa comissió, ara l'exlíder del PP català, Alicia Sánchez Camacho, també nega estar al cas de la guerra bruta contra l'independentisme. El govern ha acordat amb Esquerra Republicana una rebaixa de la part autonòmica de l'IRPF per les rendes de fins a 33.000 euros. Es reduirà un punt al primer tram de l'impost. Es preveu que el govern ho aprovi demà i s'aplicarà la declaració de la renda de l'any que ve. L'Institut Català de la Salut fa marxa enrere i no donarà incentius als metges dels CAPs, als centres d'atenció primària, per fomentar altes laborals, com ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. L'organisme diu que la millora de la gestió de les baixes no suposarà incentivar l'increment del nombre d'altes. El Col·legi de Metges de Barcelona, el Fòrum Català per l'Atenció Primària i el Sindicat de Metges de Catalunya s'oposaven a aquesta mesura. 10 anys després dels fets, unes 400 persones han homenatjat les víctimes de la tragèdia de Germanwings. 150 persones van morir en l'accident provocat pel copilot que va estavellar l'aparell. Les delegacions dels Estats Units i Rússia discuteixen a aquesta hora l'Aràbia Saudita un alto al foc parcial a Ucraïna que afectaria les infraestructures energètiques i la navegació comercial al Mar Negre. La delegació ucraïnesa també continua a l'Aràbia a l'espera de nous contactes amb els nord-americans. L'exèrcit israelià mata una 60 de palestins en les últimes hores a Gaza, inclòs el nou cap de govern de la franja, en una ràtzia contra un hospital. Un israelià mor en el primer atemptat des del trencament definitiu de la treva. La cap de la diplomàcia europea pressiona per recuperar les negociacions. Primera sessió del judici contra l'actor francès Gérard Depardieu, el jutge per les agressions sexuals que van denunciar dues dones durant el rodatge d'una pel·lícula l'estiu del 2021. Depardieu, de 76 anys, acumula diverses denúncies per fets similars. I el mes de març ja és el més plujós d'aquest segle, amb registres que com a mínim tripliquen les mitjanes de precipitacions. Des de finals del mes de febrer, els embassaments de les conques internes han pujat 26 punts i s'acosten al 60% de la seva capacitat.
Catalunya Informació.
4 i 3 esports.
En marxa la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. Inici i final a Sant Feliu de Guíxols. Hi havia una escapada que s'ha neutralitzat fa només uns instants. Tots els favorits roden junts a 55 quilòmetres de meta. El defensa del Barça, Íñigo Martínez, s'ha entrenat amb el grup. Tot apunta que podrà jugar dijous al partit ajornat contra Osasuna. I el jugador del Barça de futbol sala, Juanjo Catela, té un trencament dels lligaments encreuats anterior i lateral del genoll dret, associats amb menisc extern. Passarà pel quiròfan els propers dies.
I el temps en aquesta tarda amb cel variable arreu del país, amb ruixats a les comarques de Barcelona i de Girona, localment acompanyades de tempesta i també de calamarsa. Hi haurà, a més, ruixats febles al Prepirineu en forma de neu per sobre dels 1.600 metres, ambient avui suau.
Ràdio Sant Boi.
¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
No te quedes atrás
y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
En Top Música Nueva.
Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio Sant Boi.
Una de les millors maneres d'entendre i conèixer el territori que ens pertany és recórrer els seus camins.
Estimar el que ens és proper és redescobrir-ho constantment i tenir-ne cura.
Respectar la natura i el nostre entorn és salut per nosaltres, tribut pels qui ens ho varen deixar i generositat pels que vindran.
Tot això ho experimentarem amb un nou llibre en forma de guia. Racons, raconets i estovalles.
25 excursions pel Baix Llobregat d'en Josep Parés, l'Anna Bosch
i l'Amadeu Alemany. Presentació el 4 d'abril a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi a les 7 de la tarda.
Mira com el temps ens ha fet grans, a poc ja anar tirant. Res ha estat com esperava.
Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu.
La veu de la gent gran. Un programa de ràdio per un envelliment actiu.
Molt bona tarda i benvinguts, amics oients, al programa de la veu de la gent gran. El maltractament. Què és el maltractament? El maltractament és una violació dels drets humans i una causa important de lesions, malalties, pèrdua de productivitat, aïllament i desesperació. El maltractament a la gent gran és una acció única o repetida, o bé la falta d'una resposta apropiada, que provoca mal o angoixa a una persona gran. Pot tenir lloc en qualsevol relació en què hi hagi una perspectiva de confiança. Hi ha diverses modalitats de maltractament: el maltractament físic, maltractament psicològic, abús sexual, abús econòmic i negligència o abandó, entre d'altres. Els maltractaments es produeixen fonamentalment en tres tipus d'entorns: a la llar, que representen el 90% dels abusos i són propiciats per familiars, cuidadors o treballadors; a l'àmbit institucional, com ara en llars de la gent gran, entitat de cures de llarga durada, residències o hospitals caracteritzats per negligències a la cura; i finalment, en l'àmbit social. Es tracta de qualsevol mena de violència amb impacte social comesa per individus o per acció política quan proposa mesures o llança missatges que generen inseguretat. Avui som dilluns 24 de març del 2025. Iniciem el programa 521 de la veu de la gent gran. El control de so i tria musical, el Fernando. A l'estudi conduint el programa, Mari Carmen Casanova. Doncs bé, iniciem aquesta primera part amb els nostres col·laboradors, que són l'Albert. Bona tarda, Albert.
Hola, què tal? Com esteu?
I el Josep Oller. Bona tarda, Josep.
Hola, bona tarda.
Notant la primavera?
Molt content.
Sí, sí.
Ja es nota, sí, però fresqueta, eh?
Sí,
primavera fresqueta, sí.
I dintre d'una estona, a la mitja, allà a les 4:30 o així, se'ns afegiran els nostres altres companys. Doncs bé, avui de què anirà al cinema?
Ara ho sabràs.
Sense dir el nom, només diré que aquesta pel·lícula, la durada és de 192 minuts.
Però no durarem tant el programa, que no ens deixen tanta
estona.
Podem
fer-ho, eh?
Sí,
podem fer-ho.
Podríem fer-ho.
Sí.
Té una música,
no
té una música molt maca, i començarà...
Home, algú t'he de dir, no, Albert.
Començarà d'aquesta manera, començarà.
Tant que em sonava, que em deia, ah, no,
si
no...
Sí, és molt maca. És
la Cerano Hojas Verdes...
No, sí, és sí, El Álamo. Sí. Bueno, la música sí.
Les Hojas Verdes de Cerano.
Cerano Hojas Verdes, Cerano otra vez.
Qui la cantava en espanyol?
Ara, no sé. No,
saps que no ho he aconseguit
no,
trobar?
No, jo tampoc no sé qui és, però no sé que inclús l'havia ballat, perquè van fer una versió que es podia ballar. Bueno, ja es pot ballar només tal com ha sonat la música, no? Però la feien amb més, una miqueta més de rítmica,
ja, bueno,
i podies ballar.
Però era aquesta cançó de la rajola que li dèiem, sí, que no et bellugaves bueno, no, de la rajola.
No, tan lenta no era, eh?
Quines festes fèieu vosaltres?
Home, nosaltres estàvem aquí a Sant Boi.
Ostres.
Vosaltres que estàveu per allà a l'Aragó, allà no sé què fèieu.
Vosaltres teniu l'Ateneu...
El jardí.
El jardí,
ja estava
sí,
a l'Aragó. Allà.
Tu no estaves a l'Aragó?
Quan era petit.
Recordo que havia vingut el Genio Martín.
Oi,
sí, i després també molts...
Aquell jardí sí, és que havien vingut els millors cantants sí, sí, de l'època. Sí. Havia vingut el Duo Dinámico, havia vingut el Rafael, sí, havia vingut el Lucho Gatica, havia vingut aquell que... L'Angelitos Negros.
Ah, el Nat King Cole.
Nat King Cole.
No, el Nat King Cole, no.
Sí. No, el Nat King Cole, no.
Me l'has tret del cap.
Nat King Cole, no. Sí, no, sí, no, bueno.
El Dos Gardenias no, per a ti.
Sí, no, el Lucho... No.
Machín.
Lucho
Antonio Machín. Antonio Machín.
Antonio Machín, sí, home, sí.
Hòstia, la memòria que abans comença a fallar, eh, nois?
Sí, sí, sí.
Potser que mengem cues de pansa, eh?
Jo me'n recordo de la frase «Estàs más sonado que les maracas de Machín». I em surt, dic maracas i em surt Machín.
I et surt Machín.
Però que llavors aquí venien molts bons sí, artistes. Ara venia gent d'arreu de Catalunya, eh? Sí. Aquí al jardí.
I Jorge sí, Sepúlveda?
El no, home, també ells, no?
El Sepúlveda no, no sé si... havia vingut el José Guardiola...
Ramon Calduc?
El Ramon Calduc... Sí, sí. Pues, i els no diguem les els orquestes. L'orquesta Montgrins.
I els Sírex. Sí, la Meravella.
La Meravella.
Els Mustangs i els Sírex també.
També havien vingut, també. Bueno, havia sigut... Havia sigut clar.
Això on estava?
Aquí a l'Ateneu.
Aquí al jardí, davant de l'estació.
Sí. Però com es deia? Ateneu Sant Boià, sí.
Sí, però li dèiem el jardí.
Ah, bueno, el jardí, sí.
Era l'Ateneu, l'Ateneu Sant Boià.
I què li ha passat?
Bueno, li ha passat pues, que els anys han passat i que els que eren socis, perquè això era com una societat, i els sí, que eren socis pues, ho van anar deixant. Llavors s'ho va quedar una empresa que volia fer pisos, no se'ls hi va... En fi, algo així va passar.
Al final ha quedat discoteca, no?
Al final s'ho ha quedat a l'Ajuntament altra vegada, es va vendre per... Jo crec que van ser... No sé xifres exactes, però crec que es va vendre per 18 milions de pessetes i després es va tenir de recomprar per 90 o per... Bueno, una exageració,
vale,
no
vale,
feu
vale,
cas, perquè les xifres no les sé exactes, però vale, sé vale, que va anar així. I ara pues, se n'ha fet càrrec un grup de joves, que, però clar, mantindre allò costa molt.
Però, bueno, però al final què ha quedat? El cine el van derrumbar.
Van derrumbar semblava... una part.
Sí, una part del cine, no?
La però part des... del cinema. És que estava molt malament,
però
sí, allò, eh?
Però hi ha discoteca, no?
Jo crec que sí. Sí.
Es crec... feia Cinefòrum?
No, Cinefòrum no, però feien les dues pel·lícules.
On feien
pel·lícules?
Sí. Jo recordo haver vingut i veure dues pel·lícules.
Dugues i el Nodo.
Dugues i el Nodo, exacte. Sí,
escolta,
sí. I el tràiler?
On feien el Cinefòrum?
No ho sé.
O no et sona?
Ah, bueno, Cinefòrum no sé on te'l feien.
Vale, vale.
Sí, sí. Bueno,
bueno seguim, que si no, no us donarà temps.
Sí, doncs mira, avui parlem del Alamo, que és una pel·lícula que la va dirigir el John Wayne, o sigui, el mateix, que,
sí,
el mateix actor, va dirigir aquesta, i després en va fer una altra que es deia Boines Verdes. Són les dues,
ai, sí,
són les dues úniques Boines pel·lícules que ha dirigit ell. O sigui, el John Wayne, després amb aquesta també sortia el Richard Widmark, i el Lawrence Harvey en els papers principals.
I saps qui sortia també?
Qui?
Et sona Carlos Arruza?
No, aquest
no
Carlos Arruza no. No, no.
Un torero?
Ah?
No us sona doncs Carlos Arruza?
No, és que jo ara
mexicà?
Jo fa anys que no l'he vist,
no,
aquesta pel·lícula.
Els toros però... no, pues, mai
no, no, vale, a mi tampoc m'agradaran els toros.
No, però vull dir, no, no ser aficionada, no puc ser... Bueno, sé els que parla la salsa rosa de toreros d'ara, però dels...
Què és salsa rosa? Què
no, de...
Quins programes veus, tu? A veure si et destaparàs aquí i tothom sabrà el que veus per la tele.
Pues salsa clar, rosa. De tant en tant. A veure, què prefereixes, això, o veure el telediario? per veure tot el que estàs veient.
Hi ha altres opcions.
No, quines?
La ràdio.
Clar, veure Crimen en el Paraíso.
La ràdio. Ui, que està molt bé, Crimen en el Paraíso.
La ràdio ja la veig, també. Ja
no, no, jo també la veig, però vull dir...
Ja, escolta... ja l'escolto, la ràdio, també.
Vale, pues ja està, pues...
Però cada moment té el seu...
Vale, vale.
El seu espai.
Sí, sí. És que no es pot planxar veient la tele, eh?
No és que no planxo la veient la tele, perquè si no cremo... Vinga, va, anem
sí,
a lo que
si no, no tindrem temps de parlar.
Vinga, va.
Mira, aquesta pel·lícula va ser nominada a diferents categories, o sigui, imagina't quantes categories va ser nominada, no? A l'Òscar, a la millor pel·lícula, el millor actor secundari, el millor fotografia, la millor muntatge, la millor banda sonora, el millor so, el millor cançó, i sabeu quants va guanyar? Un només, el millor so. O sigui, de tantes nominacions, només en va guanyar una, eh?
Bueno, passat una mica sí, com a Casa en Flames.
Sí, exacte. Sí, pràcticament.
Quina
sí.
ràbia, eh?
Sí, sí, sí.
Oh!
L'argument és molt senzill, ho puc descriure en un moment. Diu que el 1836, 185 civils americans insubmisos a Mèxic, entre els quals el llegendari David Crockett i Jim Bowie, queden assetjats a San Antonio durant la guerra de la independència de Texas. Es sacrifiquen per fer front als assalts de les primeres columnes d'homes de les tropes regulars mexicanes esperant l'arribada de l'exèrcit texà.
Sí, la guerra o sigui, del Santana, sí, el Santana.
Sí, exacte. Bueno, és una pel·lícula d'aquestes èpiques, com podien ser en aquella època el Ben-Hur, els Deu Manaments...
Però hi ha una cosa que no acabo d'agafar. Això és una qüestió històrica. A veure, ells eren de Texas.
Sí.
Què cony fotien a Mèxic?
Bueno, eren desertors. O sigui,
però què feien a Mèxic? Era territori mexicà.
Sí.
Pues li, sí. Estaven prenent territori a Mèxic?
A Mèxic, sí, això sí.
O sigui, que d'héroes nada.
Sí, no, no, no.
Ah, i escolta, sobre això de David Crockett.
Sí.
Us en recordeu d'una cançó? Bueno, David Crockett després van fer una sèrie per televisió que la feia un tio que es deia Fess Parker, no et sona?
No em sona.
Que després va fer Daniel Boone.
No em sona. Ah, bueno, sí, el de...
El Fess Parker.
Era el mateix que feia
Era el mateix, sí. I van fer dues pel·lícules del David Crockett. I us han recordat d'una cançó que deia Pancho López?
Pancho, sí, Pancho López.
Pequeño, sí. Pero marón. Vale, doncs sí. Pues era la versió sí, sí. espanyola de David Crockett. The King of the Frontier, o sea, David Crockett, el rei de la frontera.
Sí, sí, sí.
Que era de la, jo sempre havia sentit la cançó Pancho López.
Sí.
I quan va fer la sèrie aquesta del David Crockett, dic, hòstia, quins ous que tenen.
Sí, sí.
Canviar el David Crockett per sí. Pancho López, sí. Pequeño pero batón.
Doncs,
I,
bueno,
i el David Bowie... Ai, el David Bowie. El David Bowie, el Bowie... És pel Jim Bowie.
Ah, pel... Va sí, sí, perquè ell es deia, em sembla, a veure, no me'n recordo ben bé, però...
Qui?
A veure, el John Wayne. El John Wayne
el John
no,
Wayne
no era deia... John Wayne, es deia...
Ah, tampoc?
No, a veure, com, ara no recordo, és que la memòria la tinc desfeta, eh?
No, però vull
no
dir
recordo, que... Però no té res a veure John Wayne, es
vale.
deia un altre nom.
Pues el Jim Bowie va inventar un ganivet molt llarg, que és el cuchillo Bowie, que nosaltres quan érem petits sí. jugaven a convois, a índios i a convois,
sí.
pues portàvem un ganivet Bowie de mentida, clar, de fusta.
Sí, sí, sí.
I ja està, i ara me callo.
Val. Doncs vols que posem la segona?
Sí.
Posem la segona?
aquesta també la...
Sí, aquesta també,
clar,
la veus.
Clar, aquesta surt a l'obertura, sí, a la presentació de la pel·lícula.
Sí.
És Las hojas verdes del verano, de Green Leaves,
sí,
of Summer.
Sí, és que tot parla de fulles i d'arbres.
Sí. És que és la primavera, sí, eh? No té, sí, res a veure amb allò de les...
Home, però sembla que si cauen les fulles és més a la tardor que no pas a la primavera.
Això té raó, eh? Veus?
Les fulles verdes de l'estiu. A l'estiu els arbres tenen fulles, perquè si no tinguessin fulles ens torraríem de calor.
Bueno, no ens tornem filòsofs, vale, sí, perquè si no parlarem de l'arbre de fulla perenne i fulla, vale, caduca. Vinga,
després,
continuem.
Si us porteu bé... posaré una versió boníssima d'aquest tema.
Cantat, no? Sí.
Bueno, aquest també estava cantat, eh?
Sí. Bueno, no? Sí, érem el coro, cantaven el
per
coro.
Per un grup molt conegut de finals dels 50.
Però de què tracta aquesta pel·lícula? Potser...
Sí, bueno, ja
a veure, el que ha explicat és, sí, quatre
sí,
sonats,
sí,
que sabien que se'ls carregarien, o sigui, no me creo nada van, de lo, sí, que m'expliquen, es van tancar amb un fort, amb un fuerte d'aquests, un...
Sí, sí.
I... per frenar el general Santana, que arribava amb unes tropes bestials, perquè mentre s'entretenien barallant-se amb els del Fuerte, l'exèrcit nord-americà anava arribant,
sí,
i, o sigui, això per entretenir a les tropes del
fent
Santana.
Fent de conillet, sí. Sí, sí.
I aleshores, sí, vale, pues, acaba la pel·lícula tots morts, sí, heroicament.
Allà no, se salva ningú.
No. Sí. I... sí, Glenn Ford.
Devia
ser una pel·lícula que es diu El desertor,
no,
de l'Àlamo.
Bueno, sí, no, vale. Però aquesta pel·lícula no sortia al Glenn Ford.
Hi ha una pel·lícula, sí, que es diu El desertor de l'Àlamo, que, sí, surt al Glenn Ford, que sembla que és un desertor i no.
I no és.
Ha de marxar per una sèrie de coses. Per motius familiars. No l'has vista, aquesta, del Glenn Ford?
No, aquesta no.
Vale. Vale. Però van morir tots.
Vale. Eh? Parlem una miqueta del John Wayne.
Sí,
que por. Aquest senyor va néixer el 26 de maig del 1907 i es va morir l'11 de juny del 1979. O sigui que va viure 72 anys.
Està bé.
Eh? Ara, jo sempre el veia... Bueno, esclar, el veia.
Gran.
Sempre l'he vist gran.
Gran,
sí,
gran.
Sí, l'he vist,
sí,
molt gran sempre. En tota la seva carrera només va guanyar un Òscar, que és aquell per Valor de Ley. Amb tantes pel·lícules... En havia fet 153 pel·lícules, i només va guanyar un Òscar.
Un Òscar.
Un Òscar. Bueno, pitjor va passar el Hitchcock, no? Que el Hitchcock no en va fer tantes, però no en va guanyar cap, només l'honorífic. No?
Tampoc li calia,
sí,
eh?
No, exacte, sí. La seva carrera començava en el cinema mut durant l'any 1920. Fou un de les principals estrelles des dels anys 1940 fins al 1970. Vull dir que va ser tota la seva vida, pràcticament, va ser famós, sobretot pels seus westerns i èpiques de la Segona Guerra Mundial. També feia una gamma àmplia de pel·lícules de diversos gèneres, biografies, comèdies, romàntiques, policíaques, etc. Tipificava una certa classe de masculinitat individualista, tosca, convertint-se en una icona americana. Clar, era el típic, un tio que tothom, doncs, deia, ostres, és un,
duro,
un macho, però... un macho, no?
Sí, però el que típic, en el fons era bo, tenia,
sí,
bon cor.
El macho, sí. El 1999, l'American Films Institute li va otorgar el lloc número 13 en la seva llista de les 100 estrelles més importants de tots els temps. Una enquesta, Harris publicava el 2007, li va otorgar el tercer lloc entre les estrelles favorites dels Estats Units. O sigui que més endavant era del número 13 va passar al número 3, de figures importants d'Amèrica. I l'única estrella ja morta, o sigui, l'única estrella ja morta alhora, l'única estrella que hi havia estat apareixent cada any. O sigui, cada any sortia dintre de la plataforma dels millors,
no? Si et parlen d'un cowboy, d'un...
Sí, home, tothom hi ha...
Ja, immediatament
Wayne,
sí, veus el John,
sí,
Wayne.
Exacte.
I sobretot el, sí, John Wayne de la pel·lícula, sí, aquella, Centauros,
sí,
del Desierto.
És que, a més a més, era guerrell.
Sí.
Se li notava, bueno, sí, que anava, sí, a cavall, perquè ara, era guerrell.
I era un home alt... bueno, era el prototipo del macho americà, no?
Sí.
Sí, sí, molt...
El xulo americà.
Sí. Bueno,
és,
sí,
que no...
No, però no es veia xulo.
No, exactament.
No, sí, no. Sí.
Per exemple, en Centauros del Desierto,
sí,
al final es veu que en el fons que té bon cor, o sigui,
sí, aquesta la vam,
o sigui,
veure.
És la imatge del, veure, sí, no sé com es diu, el buen salvaje o...
Sí, bueno, una persona que es veia així, el veies com...
Solitari.
Sí, i no obstant, el notaves bona persona, no? Sí. Vols...
Jo m'ho vaig perdre, però quan estàvem, estiuejàvem en un lloc que es diu Sant Pol, no Sant Pol de Mar, és una platja que està entre S'Agaró i Sant Feliu. I ell va arribar un dia amb un barco que era enorme. Jo no sé si era un destructor petit o una cosa d'aquestes. I jo aquell dia m'havia posat malalt. No sé per què. I no vaig anar a la platja. Ah,
devia ser perquè quan va vindre a fer l'extraordinari... Aquella del circ. La del circ, sí.
Exacte,
que la van
sí,
fer a Barcelona.
Sí,
sí, perquè va vindre amb la Rita Hayworth. Va vindre també...
Clàudia Cardinale.
Clàudia Cardinale, sí. Van vindre a rodar una pel·lícula que inclús la van rodar a dintre del Liceu.
Carai.
O sigui, van treure totes les cadires del Liceu, eh? I jo no ho entenc, els hi devien pagar un paston.
Clar.
Perquè per desmuntar el Liceu i que... I mira que podien haver fet un decorat, no? Però no, no, bueno, és allò que... sé que amb el seu dia ho van dir-ho, no? I van desmuntar totes les butaques i van fer allà, que després amb la pel·lícula ho veus, no? Perquè veus la cúpula, bueno, l'antiga, abans del que es cremés, no? Sí, sí, sí.
Ah, doncs pues això que et deia, van anar uns quants nedant, uns altres amb piraucos, saps, les barquetes aquelles de goma,
sí.
Els que tenien barquet, tots van arribar al barco del John Wayne i els va fer pujar a tots...
Sí, sí.
Els hi va donar fantes o el que fos, patates fregides i tal, jo a casa burro malalt.
No, bueno, abans havien vingut estrelles importants. Bueno, va vindre també el Kirk Douglas amb,
bueno,
aquella
és que,
del...
És que anaven a la gavina.
Sí.
Ah, bueno, i la gavina sí. Estava molt a prop. Sí, sí.
Home, aquí a Sant Boi també van vindre l'Ava Gardner, crec que va estar,
sí,
aquí,
bueno,
a Sant
Boi. Sí, l'Ava Gardner també va vindre amb aquella, la Candessa Descalza. Ah, no, 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 era l'altra.
No, ja sé quina dius.
Va vindre un altre que es deia... Que
surt, Pandora?
I era Pandora, sí, amb el James Mason.
Amb el Mario Cabré?
Amb el James Mason i el Mario Cabré.
Ai, el James Mason, que sí, fa una grima.
El James Mason.
És sí. Dolent, de doncs, petit ja era dolent.
Doncs sortia sí. En aquesta
pel·lícula. Vale, vale, doncs pues posem...
Sí. O esperem ara que siguin 2:15?
No esperem que siguin 2:15.
No, no vols esperar.
No esperem no. Res. Posem un... No, encara no he acabat, eh? Va, no he parlat de Dimitri Tiomkin.
Doncs parla una mica. En 3 minuts pots parlar.
No, no, ara hem de posar un tema.
Va, doncs.
Escolta, i no...
Digues el que tinguis que dir. Anem per feina, que si no...
Em falten 3 temes.
Doncs vinga, va.
Els posarem o no? Bueno, Dimitri Tiomkin. És un compositor que m'agrada moltíssim. A més, té una sèrie de temes... Sí. De pel·lícules de l'Oest, com
sí, també,
per exemple Solo ante el peligro, Duelo en el Hockey Corral
i la Conquista de l'Oest, que la van fer en Cinerama.
Bueno, aquesta, sí. Aquest senyor és, bueno, era ucraïnès, vull dir, quan Ucraïna era de Rússia, com tal. I es va traslladar a Londres, després als Estats Units, i és on es va quedar. Va néixer a un lloc que es diu Kremenchuk, el 1894. Amb una la família era jueva. El seu pare era un patòleg molt, molt bo. I la seva mare, Marie Tartakovskaya, era músic... I és el que li va ensenyar al Tiomkin a tocar el piano quan era petitó. Perquè volia que el seu fill fos pianista professional. Després es van traslladar a Sant Petersburg. I allà va entrar al Conservatori de Sant Petersburg. I un dels seus professors va ser un compositor que es diu Alexander Glazunov. Us sona?
Ni deia. No.
Hi ha un grup que es diu el grup del 5... que està format per... no sé, Tchaikovsky no estic gaire segur, Rimski-Korsakov, Borodin, Mussorgsky, tal. I aquest tio, que eren els que tallaven el bacallà en plan musical. I aquest Glazunov, es veu que els compositors, sobretot, eren bastant borratxos, o molt borratxos, i sobretot els russos, que es fotien de vodka fins al cul. I aquest Glazunov va estrenar, va dirigir una obra molt important de Rachmaninoff, que és el concert número 1 per piano i orquestra, que és molt bo, molt bo, i com anava borratxo, va ser un desastre, i el Rachmaninoff es va disgustar molt, 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 va agafar una depressió molt forta, que li va arreglar un metge, ara no me'n recordo com es diu, amb hipnosis. I aleshores és quan va compondre el concert que és més conegut d'ell, que és el número 2, que inclús hi ha un trosset que s'ha fet servir per un tema pop, que ara no me'n recordo com es diu. I bueno, quan estava a Sant Petersburg, el que feia era tocar el piano quan posaven pel·lícules mudes. I aleshores, als Estats Units va ser molt conegut per la seva música, a part de que té música de pel·lícula i cançons, perquè aquesta de les hojas verdes del verano és la banda sonora d'una pel·lícula, però és una cançó, no? Per exemple, el sol davant el perill, sol ante el peligro, sí. Aquella pom, 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 que és un tema molt bo, i després la del Lockheed Corral, que la canta un tio que es diu Frankie Lane, cantava Frankie, molts temes de l'Oest.
Ara no sé si estic equivocat, però el Johnny Guitar era del Tiomkin?
No, era d'una noia, d'una cantant, que ara no em surt el nom, ara no me'n recordo com és, era d'una cantant. Sí, bueno. Durant la Segona Guerra Mundial va col·laborar posant música a pel·lícules bèl·liques americanes. El van anomenar amb un lloc posa que 20 vegades i amb un altre 15, però és que és igual, a l'Oscar. El va guanyar 3 cops per Sol davant el perill, The Height and the Mighty, que crec que és Débiles y Poderosos, et sona aquesta?
No.
I El vell i el mar. I és curiós que
aquesta no era aquella del...
Sí, aquell tio que està pesca un tiburón...
Sí, l'Orson Welles.
No.
Ai, no, espera't.
El Spencer Tracy. Spencer Tracy, que està basat en una novel·la, en un cuento del Hemingway.
Sí, bueno, del Hemingway, sí. Mira.
És un tio que pesca un tiburó.
Sí.
No, pesca un peix molt gran i el porta al costat del barco i s'està barallant amb els tiburons perquè no se'ls mengin. I se l'acaben menjant.
Sí.
I va morir a Anglaterra al 79 d'un accident.
Sí, sí. Doncs mira, si et sembla, ara podríem posar la cançó.
Aquesta que ve és una que té un toc de trompeta.
A veure, si us sembla, posem ara la cançó i així farem aquest moment d'impàs que entrin els nostres companys.
Vale, doncs posem...
Vinga.
Bueno, ara parlaré una miqueta de res del John Wayne. Al final he trobat que es deia Marion Robert Morrison.
Bueno, o sigui, deixem que doni la benvinguda als nostres col·laboradors que s'han incorporat, el Josep Oró. Bona tarda, Josep.
Bona tarda.
El Miquel.
Bona tarda.
I l'Esteve.
Bona tarda. Hola, Esteve, com esteu?
Encara que no tens micro, però t'acostes allà i ja està. Ja t'hem sentit, De totes maneres, després tindràs temps de parlar llarga i tendidamente, com es diu. O sigui que els nostres oients tindran temps d'escoltar-te.
Bueno, només una pinzellada, com ja he dit, no té res a veure el John Wayne amb Marion Robert Morrison. El seu nom es convertia, bueno, ja et dic, amb el John Wayne, quan els seus pares decidien anomenar el seu pròxim fill, Robert. Els primers anys van estar marcats per la pobresa. El seu pare no gestionava bé l'economia familiar. També li deien abans el duc, o sigui, el duc era el tip,
el duque. No,
era ell era un estudiant popular.
I per què
popular.
Li deien el duc? No se sap.
Li podien dir, doncs...
Va ser ja quan era una mica conegut, possiblement...
Com la voz, no veus la voz del Frank Sinatra? Aquest el deien el duc.
Possiblement pel seu aspecte.
Sí, bueno, ja hem dit que era molt alt, es veia un mascle d'aquells...
Sí, feia 1,92 m.
Sí.
Corpulent.
Només ja ho diu, alt i amb condicions físiques, era un futbolista destacat a l'Institut Glendale i va ser reclutat per la Universitat de Califòrnia. John Wayne fou membre de l'Ordre Internacional de Molay. Com a adolescent, Wayne també treballava en una botiga de gelats, el propietari del qual arrendava cavalls per estudis de Hollywood. O sigui, mentre a la universitat, Wayne començava a treballar al voltant dels estudis locals de cinema. O sigui, estava treballant, però pels voltants de cinema, no? I després de 2 anys de treballar en papers, o sigui, bueno, estava per allà i, esclar, volien un noi alt, robust, el que sigui, l'agafaven i feia paperets així, papers, petits papers, no?
Es deien amb ell.
Sí, exacte. Havia cobrat només $35 a la setmana i se li ofereixia el paper principal de la pel·lícula de 1930, The Big Trail, que The Big Trail era el tren, no sé què, no? No me'n recordo.
Sí,
el gran...
Viatge?
Tren, no. Bueno, trail és tren, no? El director era Raoul Walsh, que ja, imagina't, en aquella època devia ser joveníssim, el Raoul Walsh, perquè encara, últimament, encara havia fet algunes pel·lícules. Bueno, totes aquestes valors de moltes pel·lícules d'aquestes de l'Oeste, no?
Quasi totes eren de l'Oeste, les que feia el John Wayne.
Jo
me'n recordo d'una, que no sé si te'n recordes tu, que la vaig veure de petit, em va encantar i no he tornat a sentir mai més parlar d'ella, i que es deia Un conflicte en cada esquina.
Em sona, però no veus, aquesta no té res.
Jo sé que en alguna pel·lícula l'he vist amb Smoking.
Sí, per això. I també va fer de policia en Brannigan.
Però aquesta d'Un conflicte en cada esquina era d'una família que eren molt macos i molt bons.
D'aquestes antigues. Ai, d'aquelles
que feien. Sí, en blanc i negre, jo me'n recordo. Era molt petit.
Per això és que és molt extensa. Si va fer 153 pel·lícules, va tocar tots els temes, principalment amb les de l'Oeste, però en va fer moltes que era normal.
Però és més conegut com a actor de Wester.
És el típic vaquero.
El típic cowboy.
Va participar a més de 20 pel·lícules del John Ford. El John Ford és el mític que va fer La Diligencia, La Legión Invencible, l'home que va matar Liberty Valance, després Centaures del Desert, bueno, totes aquestes les havia fet amb el John Ford. La Diligencia, no? Un dels papers més lluats de Wayne era el de, bueno, The King and the Maid, que aquest no sé quin és.
Com?
És del The Hike and the Maid.
Aquesta que et deia jo...
Podria ser aquesta.
Que la banda sonora té un Òscar.
Era dirigida per William...
A mi em sona dèbil, és impoderós.
William Wellman.
Com?
La dirigia el William Wellman. Ah. Però és que t'estic parlant de l'any 54.
És que jo ja era per aquí,
I basat, sí, i basat en un...
El feia pipí a sobre, basat... però era per aquí.
Estava per aquí la ràdio, sí. Ja. Basat...
Era basat en una novel·la d'Ernest Gann, on relatava un aviador, no és aquesta, un aviador heroic. I està molt relacionada amb els fets de... Bueno, és un tio que ha tocat tots els tecles, segons veig, eh? No, segons veig.
Menys ballar. Jo no l'he vist fer musicals.
No, musicals
ballar
no,
perquè... Ballar amb les Ginger Rogers...
El John Wayne, fer un claqué... Sí, no.
Tampoc...
És que tampoc he vist el Fred Astaire fer-ne de l'Oest.
No, és però...
Perquè no va voler...
Tampoc volia ballar el John Wayne.
Això és, cadascú ha decidit no, però, el que volia.
Sí, però ja es veu que el tipus que té és impossible que pogués anar a ballar.
Quan era jovenet era bastant, estava bé. I després...
Però era massa alt, vull dir, tenia massa planta per ser
ballarín. És que
ballarín.
Més, inclús, us heu fixat, la seva manera de caminar... Té una manera molt especial de caminar.
He dit Garrell, era... caminava així.
No, però no és que fos Garrell.
Arrossegava una mica els peus, eh?
No, els aixecava...
Molt poc.
No.
Sí, feia perquè el fusell li cosa, pesava una mica.
Feia una cosa explicada per ell mateix per semblar més alt encara de lo que era. I el seu barret de cowboy, la copa és bastant alta. O sigui, que si era alt, volia semblar més alt per espantar la gent.
Els indis.
Per
espantar els indis, no?
Ara, ja ho sabeu que tenia 72 anys, ja només, quan es va morir. Vull dir, jo sempre l'he vist gran, aquest home.
Potser sí.
I 72 anys es va morir, amb 72 anys. Sí, però sempre...
Veus, el Rio Rojo i sí, ja es veu gran.
Sí, però vull dir...
Perquè que... no es cuidava, sí. Bevia, sí. Fumava... Sí. I altres coses. Sí, sí. I això carda.
Bueno, això seria en la majoria, eh?
Sí. Bueno, estem parlant d'ell, el rest no.
Però seria la majoria, vull dir, parles d'ell que fumava i bevia i feia... Tenia vicis. Sí. Quin artista no en té, de vicis?
Jo. Nosaltres.
Apa.
Mira, l'Esteve i jo segur.
Bueno, suposo que també sabreu que era conegut pels seus ideals conservadors. O sigui, era anticomunista ardent i també fou seguidor del House An American Activities Committee.
Bueno, de dretes, vaja.
Sí, de les dretes.
Els que perseguien els actors.
I de la llista negra dels
escriptors,
actors.
I els periodistes.
Actius que s'acusaven per ser compassius.
Caça de bruixes.
Els ideals comunistes. O sigui, era un anticomunista, però aferrim, no? Sí,
bueno,
sí. I bueno, llavors, si voleu, diré alguna pel·lícula que havia fet.
Del rifle. Que tot
sí, exacte. Bueno, sí, junt amb el Charlton Heston. Sí. Bueno, el 1964 se li va diagnosticar un càncer de pulmó.
De fumar.
Sí, això també, sí.
Veus el que deia abans?
I se'l va operar per extreure-li el seu pulmó esquerre sencer i dues costelles. Imagina't. Potser a causa de la seva enorme popularitat o pels seus estatus de ser republicà més famós, protagonista de Hollywood, el Partit Republicà recorre Wayne per ser president del 1968. Però ella llavors s'hi va negar perquè és que ja estava malalt i va ser, o sigui, donar apoyo al Robert, ai, al Ronald Reagan.
Reagan. Otro que tal baila.
Sí, un altre que sí. Ell es va veure incapaç de ser president de presentar-se i va dir, no, a mi, a pesar de que em voleu, jo apoyaré el Ronald Reagan, no?
Sí, sí.
I bueno, es va casar tres vegades, sempre amb dones que parlaven espanyol. O sigui que una era la Josefina Alicia Sáenz, la Esperanza Baur i la Pilar Palete. Tenia quatre fills de Josefín, tres amb la Pilar, i el més notable foren un, el més notable dels seus fills, no? Va ser el Patrick Wayne.
Que surt aquesta pel·lícula.
Sí, surt a la pel·lícula, sí. I ha fet altres pel·lícules, no? O sigui, bueno, com a pel·lícules, bueno, n'hi ha una pila, Rio Grande, Operación Pacífico...
A mi em deixaràs parlar algun dia?
Sí, ja està. Sí? Hondo... Els Comanxers, L'home que va matar el Liberty Valance, Atari.
Diu que sí i continua.
Atari, ja està. El dia més llarg, bueno, una pila de pel·lícules molt boníssima. L'última va ser justament El último pistolero.
L'última
pistolero.
Pistolero,
que la va fer el 1976.
De les Boines Verdes, també.
Sí, i la va dirigir. amb Boines Verdes, les dues úniques pel·lícules que va dirigir va ser aquesta, el Boines Verdes, i aquesta de l'Àlamo.
Quin any va morir? Quin any va morir?
Sí, el 1976.
Oh, com va tindre...
Ai, no, perdó, el 1979, no, 79. Sí. Però vull dir que l'última pel·lícula va ser del 76. I després va estar 3 anys ja que ja no va fer res.
Bueno, deixem parlar ja,
ara, ara que parli, no vols posar música?
Josep, no vols posar música? Escoltarem el següent tema, que és el tema de la pel·lícula, però cantat per un senyor que es diu Marty Robbins, amb dos Bs, Robbins. Per què fan aquestes coses els anglesos? Sí. Posar dos consonants abans d'una vocal, que guanyen alguna cosa. Hombre.
Bueno, ara no anem a fer crítica. Sí.
Vale, pues
anem
a lo que anem.
In the southern part of Texas, in the town of San Antonio, is a fortress all in ruins that the weeds have overgrown. You may look in vain for crosses and you'll never see a one, but sometimes between the setting and the rising of the sun, you can hear a ghostly bugle as the men go marching by. You can hear them as they answer to that roll call in the sky. Colonel Travis, Davy Crockett, and 180 more, Captain Dickinson, Jim Bowie, present and accounted for. Back in 1836, Houston said to Travis, get some volunteers and go, fortify the Alamo. Well, the men came from Texas and from old Tennessee, and they joined up with Travis just to fight for the right to be free. Indian scouts with squirrel guns, men with muzzle loaders, stood together heel and toe to defend the Alamo. You may ne'er see your loved ones, Travis told them that day. Those who won to can leave now, those who fight to the death, let them stay. In the sand he drew a line with his army saber. Out of 185, not a soldier crossed the line with his banners a-dancing.
Vinga, va, Albert, tant que volies parlar i ara et quedes callat.
Sí, m'anava a parlar.
Vinga, sí, però no. Aquest silenci...
De què parlaves al principi del programa? De maltractament. Això, que m'esteu fent...
Denúncia'm.
Això és maltractament. A veure, aquest senyor que cantava ara es deia Marty Robbins. I era un dels... juntament amb el Frankie Lane. El coneixeu, el Frankie Lane?
Germà de son pare, li és un clon, no?
Doncs que feien aquest tipus de música que era country, folk, música de l'oest, no? Aquest senyor va néixer al setembre del 25 i es va morir al desembre del 82, el Marty Robbins. Cantant, compositor, actor, instrumentista i pilot automobilístic d'aquesta carrera tan bèstia que fan els americans, que es diu NASCAR, que són uns cotxes que van... Jo no sé quin circuit fan, em sembla que és un circuit.
Sí, sí.
I a 300 per hora, 350. Bueno, doncs és el que feia. I amb el que guanyava cantant, es pagava els cotxes aquests. El seu veritable nom no era Marty Robbins, sinó Martin David Robinson. A ningú dels americans... per el que es veu, els hi agrada el seu nom.
No.
Bé? Continuem. Va néixer a Glendale, Arizona. 9 germans. El seu pare treballava com una bèstia per mantenir aquesta família. A sobre es van divorciar els pares. Aleshores, por motivo del alcoholismo paterno. Aquí és el que diu. I aleshores, als 17 anys, va estar a l'armada... va aprendre a tocar la guitarra quan estava allà, sobretot perquè li va tocar estar a Hawaii, i a partir va començar a tocar a locals de Phoenix, Arizona, country, coses d'aquestes, i sigamos. I va, al final va actuar amb un programa que es diu Grand Ole Opry de Nashville. Nashville és la cuna del country, que és el programa més antic de música country d'Estats Units. Després pues, feia això de que tocava, corria amb els cotxes, i va desenvolupar una malaltia cardiovascular.
i es va morir. Sí, aquests cotxes de la NASCAR en 3 segons es posaven de 0 a 100. Están locos estos americanos.
Bueno,
i bueno, i ara el
també
que faré...
feien aquelles carreres en camions, no?
Sí, encara.
Però això és divertit. I ara, per últim, i abans de posar la següent, parlaré dels que canten la següent, que us agradarà a tots, perquè la veu escoltar quan teníeu 12 o 13 anys i es va fer molt coneguda, que eren les hojas verdes del verano de
altra vegada fulles.
és que aquesta
estem parlant de fulles.
En aquella època va començar, sí, bueno, es va posar molt de moda la música folk, que inclús va tenir èxit aquí a Catalunya, sobretot al cap d'uns anys, en els 70, que van sortir aquells grups com Falsterbo, el grup de folk, us sona, no?, el grup de folk, sí. Bueno, pues aquests tios, els Brothers Furs, és un grup de canto folk americà, es va formar al 57 en Seattle,
sí,
Washington. Un dels temes més coneguts és Greenfields, que és Verdes Campiñas, els sí. agradava el verd. Eren universitaris i formaven part, van estudiar a la Universitat de Washington, i formaven part d'una cosa molt rara, que era una fraternitat que es deia Phi Gamma Delta, que eren una fraternitat així, no exactament una ONG, però feien coses de creixement personal, ajudaven a la Creu Roja, recollien diners, etc. I es veu que una altra fraternitat, que, per gastar-los una broma, els hi van trucar per telèfon: escolta, que heu de tocar en el club, en el Colony Club de Seattle, el dia tal a tal hora. I els tios es van presentar, els quatre, ja, bueno, els quatre eren els típics americans, chicos buenos, guapos, que les mamás que tienen hijas, els encantava que les seves filles sortissin amb aquests nois tan bons i tan guapos. I es van presentar en aquest club, i què feu vosaltres aquí? Oh, és que m'heu trucat, ens heu trucat per dir que havíem de tocar aquí. No, nosaltres no us hem trucat. Però bueno, si voleu, toqueu. Ah, bueno, vale, van tocar, els van sentir i tal, i els van contractar, i d'aquí a la fama. I els dos temes més coneguts són aquests que he dit abans, el Greenfields, i aquest que escoltarem ara i que us encantarà, que és el tema de la pel·lícula El Álamo.
Ho havíem ballat, ja veuràs.
Sí,
aquestes cançons no es ballen.
Hi havia un...
Doncs es ballen.
No.
Perquè els agafen uns grups i uns conjunts.
No, hi havia un disc que hi havia les quatre. Els Verdes Campiñas, sí. El Álamo,
aquestes
les Hojas Verdes.
Aquestes ja les hem escoltades.
Sí. I era un microsurt d'aquests sí, 45
sí, sí, sí.
revolucions.
45, sí. Igualment amb el Soc Pacífic, també, amb la cançó de Soc Pacífic, que és, bueno, és un musical,
ah, és
que
un
també
musical.
Els havia ballat allà.
Sí. Bueno, escoltem la cançó, sí, no?
Bueno, aquesta gent va... Van perdre, bueno, van començar a baixar una mica de nivell, sobretot quan van sortir gent que feia folk rock més agressiu, com és el cas del Bob Dylan, del Willie Nelson, del Merle Haggard i tota aquesta gent. I ara escoltarem aquesta que tant ens agrada a tots.
Summer are calling me home. 'Twas so good to be young then, in the season of plenty, when the catfish were jumping as high as the sky. A time just for planting, a time just for plowing,
Carton, a girl of your own. 'Twas so good to be young then, to be close to the earth, and to stand by your wife at the moment of birth. Ooh. A time to be reaping. A time.
Bueno, ja, així acabem la pel·lícula.
Parà, perquè l'he dit jo.
Sí.
Ah, sí? Sí.
Perquè ja sé que heu acabat el tema del...
Sí.
Però a mi m'agradaria preguntar-li al Josep i a tu, Albert, que sou cinèfols, amb el tema dels Oscars. Què està passant amb els Oscars? Es va proposar la Casa en Flames, el 47...
No,
que recabarà
els Oscars amb la Casa en Flames. Aquí a Espanya.
Es van proposar.
Ah, sí, aquí a Espanya, sí.
I no han arribat a res, i no. Sin embargo, hi ha pel·lícules que han guanyat els Oscars. Em direu aquesta pel·lícula de la Demi Moore, que li surt aquella bèstia per l'esquena, si allò és una pel·lícula per guanyar un Òscar.
I a Nora.
I a Nora.
I a la Nora.
Mira, a Nora.
No, sí. Llavors, penso, quina mena d'interès hi ha aquí amb els Òscars?
Bueno, els grans especialistes...
Vaig quedar bocabadat.
Sí, els grans especialistes miren moltes coses i no sé.
Però què és el que miren?
Bueno, que sigui una bona història, que no sigui massa com es diu?
Repetible.
Massa complicada. Retratada. Massa, no, perquè hi ha moltes pel·lícules que sempre és el mateix, no? I a la que surt...
Home, em diràs que la Nora no és el mateix tot el rato. Des de que comença quasi fins al final, tot és el mateix.
És la forma d'explicar-ho, la forma de
pujar. Estàs defensant a Hollywood, eh?
No.
Música estupenda, la imatge estupenda, no fotis. La imatge serà de la del llit, de més, eh?
Què? És que és veritat. Què dius? L'única escena és la del llit.
No, jo torno a dir que...
Carme, i del cotxe.
Bueno, comencen el cotxe.
No, un cop vista, jo també vaig dir, jo no entenc com ha guanyat tants Oscars. Jo sabia que estava molt ben posicionada, però per guanyar 5 Oscars, jo no... Alguna...
No, és que no sé. ens va decebre la majoria que la vam veure.
La interpretació era extraordinària d'aquella noia, l'artista.
És com el que estem parlant d'aquesta, de la Demi Moore,
sí.
que li surt aquella bèstia per l'esquena.
Sí. Estàs fent un spoiler, jo sí, no l'he vist.
Estic dient la veritat, perquè ja l'estan fent. Vull dir, no...
Sí, per la tele la fan.
Considero que no són pel·lícules...
No, jo tampoc és que les volia defensar, però miro l'actualitat moltes vegades, i és que aquestes...
Fora de context, sí, o sigui, fora sí, del bueno, normal de cada dia.
Sí, més rara és, més original i més...
No, i han volgut, com que sempre s'havia encarregat la Demi Moore, sí. Perquè li deien era una estrella de com es diu, de palmeta i d'això, de palomites, sí. En català,
sí, de crispetes. Sí.
Però no és veritat, perquè va començar molt joveneta.
Sí,
però o sigui, té molts anys de carrera.
De grans pel·lícules no n'ha fet, fora el Teniente O'Neill. Bueno, no, ha fet diverses pel·lícules,
home, però la Teniente O'Neill és que tenia un argument, sí. La veies treballar bé, però sí. És que aquesta... Vamos, no ho sé, potser...
Tu l'has vista tota?
Bueno, no he vist trossos, però és que no la veuré tota.
No.
La veuré tota.
Bueno, jo la trobo original. Original.
Ara es diu així.
Original, hi ha moltes coses originals, Josep. Però estem parlant ara de guanyar premis, per exemple.
No, però aquesta no.
També una mica...
Ha guanyat algunes interpretacions.
Una mica, i ara ens anem d'anar ja, que han d'anar les notícies, però també una mica el quan van fer aquella del... aquella, la Cuixet, la... que la pel·lícula que va fer la Cuixet també, que estava... Bueno, després en parlarem, si
la
de cas...
Si
me n'en recordo.
Que prepara el seu marit...
No, la dels préssecs, la que collien préssecs...
El Carràs.
Ah,
aquesta no és la de la Cuixet.
No és la de la Cuixet.
Sé què volia dir...
Sí, per això.
Bueno, hem d'anar a les notícies. Perdoneu, però m'he barrejat una cosa amb l'altra. Tal com he dit, anem a les notícies, tornem de seguit i continuarem parlant.
Però jo al millor aniré a fer un encàrrec. quan arribi a casa faré un encàrrec que tinc.
Les 5. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda. Tallada l'N340 a l'altura de l'Ametlla de Mar en tots dos sentits per la retirada d'un camió bolcat. Aturades a l'AP7 a Camarles en sentit nord per neteja de la calçada arran l'accident aquest matí d'un camió per obres, cues a l'autovia 2 a l'altura de Bellpuig en direcció Lleida i a Abrera també en direcció Lleida. I pel que fa a les rondes de Barcelona, aturats a la ronda litoral des de Zona Franca fins al port en direcció al Nus de la Trinitat.
Alicia Sánchez Camacho nega estar al cas de la guerra bruta contra l'independentisme. L'exlíder del PP català declara davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Abans, l'exsecretària general dels Populars, Maria Dolores de Cospedal, també ha desmentit que existís una policia patriòtica encarregada de fabricar proves falses contra els líders del procés. El govern ha acordat amb Esquerra una rebaixa de la part autonòmica de l'IRPF per a les rendes fins a 33.000 euros. Es reduirà un punt el primer tram de l'impost. Es preveu que el govern ho aprovi demà i s'aplicarà la declaració de la renda de l'any que ve. L'ICS fa marxa enrere i no donarà incentius als metges dels CAPs per fomentar altes laborals, com ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. L'organisme diu que la millora de la gestió de les baixes no suposarà incentivar l'increment del nombre d'altes. El Col·legi de Metges de Barcelona, el Fòrum Català per l'Atenció Primària i el Sindicat Metges de Catalunya s'oposaven a aquesta mesura. 10 anys després dels fets, unes 400 persones han homenatjat les víctimes de la tragèdia de Germanwings. 150 persones van morir en la tragèdia provocada pel copilot que va estavellar l'aparell als Alps. Les delegacions dels Estats Units i Rússia discuteixen a l'Aràbia Saudita un alto el foc parcial a Ucraïna que afectaria les infraestructures energètiques i la navegació comercial al Mar Negre. La delegació ucraïnesa també continua a l'Aràbia a l'espera de nous contactes amb els nord-americans. L'exèrcit israelí maté una seixantena de palestins en les últimes hores a Gaza, inclòs el nou cap de govern de la franja, en una ràtzia contra un hospital. Un israelí ha mort en el primer atemptat des del trencament definitiu de la treva. I el jutge autoritza l'editorial Anagrama la publicació del llibre El odio sobre els crims de José Bretón, això després que el jutjat de Barcelona hagi desestimat les mesures cautelars sol·licitades per la Fiscalia de Menors de Barcelona per aturar-ne la sortida.
Catalunya Informació.
Els esports en titulars.
Menys de 14 quilòmetres per acabar la primera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya. A hores d'ara el grup està agrupat i tot apunta que hi haurà final a l'esprint. El defensa del Barça, Íñigo Martínez, s'ha entrenat amb el grup i tot apunta que podrà jugar dijous al partit ajornat contra l'Osasuna. I el jugador del Barça de futbol sala, Juanjo Catela, té una lesió important. Catela passarà en els propers dies pel quiròfan i té un trencament de lligaments del genoll dret.
Tarda amb cel variable arreu del país, amb ruixats a les comarques de Barcelona i de Girona, localment acompanyats de tempesta i de calamarsa. També hi haurà ruixats febles al Prepirineu en forma de neu per sobre dels 1.600 metres. L'ambient serà suau.
Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio San Boy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xerrada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. El 27 d'abril participa a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Ràdio Sant Boi.
Més de 40 anys amb tu.
La veu de la gent gran.
Iniciem la segona part del programa d'avui recordant-vos que aquest programa es fa en directe cada dilluns de 4 a 6 de la tarda. En diferit de 10 a 12 de la nit i també el podeu escoltar les vegades que vulgueu per la web de Ràdio Sant Boi. Doncs bé, i començarem perquè tenim molta teca amb aquesta segona part i que ens doni temps de fer-ho tot. Començarem amb les receptes. Miquel, què et sembla? Comencem, no? Què ens portes avui?
Mira, avui porto la pizza de calçots.
Sí.
I
esvergínia, no?
I esvergínia.
Molt bé. Vinga, comencem, doncs. A veure, què necessitarem?
Ingredients. Per quatre persones,
sí.
Una base de pizza.
D'aquestes que venen fetes, no?
Sí, quatre calçots pelats.
Ja preparats.
I preparats. Llavors, l'esvergínia la tallarem a rodanxes fines, 200 grams de mozzarella ratllada, una cullerada d'oli i d'oliva.
Una o dues, Miquel?
O dues.
Perquè una potser és molt just, no?
Sí, una o dues. Vull dir, sal, pebre negre i pot de tomàquet natural i triturat. Orenga.
El tomàquet no fregit, no? Natural.
No, natural.
I l'orenga també.
També. Val. Preparació.
Vinga, anem a fer-la.
Escalfem el forn a 200 graus. Estem a la base de la pizza sobre una safata de forn.
O sigui, ben estesa,
ben
no?
Estesa,
s'ha de passar el rotllo o no cal?
No cal. Vull dir, s'ha de posar i tal. Una paella escalfant una cullerada d'oli i saltem els calçots fins que estiguin tendres, daurades i es puguin
reservar. O sigui, els calçots s'han de tallar en juliana o els poden tallar de qualsevol manera?
De qualsevol manera. Vull dir.
I llavors que estiguin ben tendrets i dorats, no? Mm-hmm.
A la mateixa paella afegirem una altra cullerada d'oli i sal. També les deixarem de...
Saltarem les rodanxes
les rodanxes
de vagínia, no?
Fins que estiguin daurades i...
Igual que els...
Que tot. Val. I tendres.
I anem a omplir la pizza,
sí,
doncs.
Unem a la base de la pizza amb el tomàquet natural.
O sigui, triturat. Repartir el tomàquet per sobre la base
per sobre
de la pizza.
La base. Distribuir els calçots i l'esvergínia, tomàquet i el tomàquet. Es posem per sobre la mozzarella, la tallada, la sal, el pebre i l'orenga. El comencem la pizza de 15 minuts i la base de quedar cruixent i i el formatge completament fos. La deixarem...
Sí, digues.
La deixarem refredar abans de tallar-la.
O sigui que s'ha de coure la pizza entre 15 i 20 minuts. De dalt i baix o només de baix?
De dalt.
Dels dos
cantons.
Val.
Vull dir, perquè si no quedaria a vegades...
Val, perfecte. Pues molt bé, té de quedar... La provarem, i sobretot ara que és temps de calçots, provarem a fer-la. Què més ens portes avui?
A veure, llavors porto una truita de carbassó i ceba.
Carà, avui anem tot de vegetals, eh?
Sí, vull dir, avui anem una mica de...
Vegetarians. Vegetarians. No menjarem.
Frenats una mica.
De vegans.
Ingredients per a 4 persones. 600 grams de carbassó, 400 grams de ceba, 4 ous, oli, salsa de tomàquet espessa, amb herbes de la Provença. Preparació. Primerament, filtrarem la ceba i tallareu el carbassó deixant-hi la meitat de la pell. Ho posarem en una...
Això no ho acabo d'entendre, Miquel. Sí. Tallar el carbassó deixant-li la meitat de la pell, sí. Què vol dir?
Com una ratlla.
Com si fos
un meló, com si fos un meló d'allò.
La ceba trosset i el carbassó també deixant-li la meitat.
Ho poseu tot en una escorredora i s'ha fet deixar-ho escorre durant mitja hora.
O sigui, s'ha de posar en una escorredora perquè normalment deixa aigua,
Llavors,
al tirar-li la sal, se'n va tota l'aigua.
Deixeu d'escorre durant una mitja hora.
Vale.
Seguidament, escalfeu i l'oli en una
paella.
Poseu-hi el carbassó i la ceba. Ho remeneu tot i deixeu que es vagi fent
un... Que quedi cuit, no?
Sí.
Que no quedi cuit.
Un cop cuit, escolareu i barrejareu els ous batuts.
Però sí. Una pregunta, Miquel. Hem de treure l'oli perquè si no serà massa oliós. Perquè primer fem amb oli...
Però ja en posa només una culleradeta,
Una culleradeta
d'oli no queda massa...
Això, mira, a mi no me toca, sí.
No queda. Com el carbassó ja deixa una miqueta d'aigua, ja m'imagino que és això. Després s'ha d'escórrer, després ja posa que s'ha d'escórrer, ja deixa anar l'oli. I llavors es barreja amb els ous batuts.
Exacte.
Sí.
Perdó, Miquel.
No, tranquil. Aquí tots estem per treure...
Clar, per corregir.
Corregir. Un cop cuit, escolareu i barrejareu tots els ous. Els ous batuts. Poseu-hi oli en una paella gran i deixeu que es faci i poseu-hi la barreja fins que qualli.
Llavors, ja es pot fer la truita, no?
Una vegada tombeu la truita, i
O sigui, s'ha de tombar la truita?
S'ha de tombar la truita amb una tapadora i una...
Puntada amb oli. Això em xoca, no? No ho havia sentit mai, sí. Això de...
Sí.
No havia sentit mai això de que la tapadora s'havia d'untar amb oli.
Serviu la truita posant unes cullerades de salsa de tomàquet amb herbes de la Provença.
Molt bé. Pues té de quedar molt bona,
Està molt bona.
I ara que tenim postres?
Ara tenim...
Doncs sí, menjar complet.
La tapadora amb oli és perquè no s'enganxi la truita.
Sí. Veus, és que no ho havia sentit.
No s'enganxa. Una cosa és untada només...
Saps què passa?
Jo acostumo a fer... A mi m'encanta fer les truites. Jo faig patata i ceba i m'agrada fer-ho molt d'oli. I després, quan està fet ja, que queda estovat, saps? Que queda molt fronjo.
No queda seca.
Després trec tot l'oli... i després ho passo el que és la patata i la ceba, ho passo amb bol barrejo amb l'ou, que està dintre l'ou, està barrejat...
Però llavors queda molt, molt melós, i la persona que li agrada més... Vinga, continuem amb els postres.
Vale, plàtans. Plàtans flambejats al ron.
Carai, això és per acabar la festa.
I sis ingredients. Sis
plàtans.
Plàtans. Un quart de litre d'aigua, 75 grams de sucre, dos copetes de rom, vainilla en pols. Preparació. Es preparen un
xarop, no?
Un xarop amb un quart de litre d'aigua, tres cullerades de sucre i una mica de vainilla.
Per donar-li el gustet, la vainilla, oi?
Sí, senyora. Es prenen els plàtans...
Pelarem els plàtans.
Pelarem els plàtans i els deixarem bullir de 3 o 4 minuts en aquesta...
aquest mateix xarop,
que
farà un gust... Que
una vegada els traiem i els escorrem i posem una plata...
Amb una safata.
Una vegada els traiem i els escorrem i els posem en una plata. Els barregem i els romanem, amb els xarop i la tira de damunt de les...
Vols dir que el xarop que queda, es barreja amb el rom i llavors se'ls hi tira per damunt
del
plàtan.
Seguidament ja es poden servir.
Però se'ls hi ha de calar foc, oi? Crec que
s'ha de flamejar
una mica, sí, qui vulgui,
una
no?
Una miqueta, sí, n'hi ha que ho fan i n'hi ha que no ho fan.
Ja.
Vull dir, ja. Això està clar. Bueno, això va al gust de la persona.
Però bueno, flamejat sempre queda més vistós.
Jo ho faig sempre per flamejar.
Molt bé.
I al final què s'ha de dir? Bon profit, no?
Bon profit.
Home, bon profit per qui se'ls hagi menjat. Nosaltres és que ni ho tastem, només ho escoltem, però el Miquel ens promet cada mes que ve que ens portarà el menú. Ens el porta escrit, però no ens el porta fet. És un deute que tens amb nosaltres, eh?
El portarem fet.
És un deute que tens. Josep, anem. Avui que vam quedar que parlaríem de la pedra aquesta...
Que
deixem allò... estar, que faci
sí,
el seu transport.
Sí, perquè les últimes notícies que tinc, que he llegit així, hi ha una possibilitat que és un 0,0008% de que caigui aquí.
Pues bueno.
I més possibilitats que peti a la Lluna. Bueno, o sigui, això és l'última cosa, però això...
Deixem-ho estar.
Com que és per l'any 32, no se'n parlarà fins aquí.
Bueno, doncs en parlarem a l'any 30.
Bueno, jo us parlaré de la Quaresma, ja que hi som.
Ah, perfecte, vinguen.
Sí. I algunes d'allò, quan se'n diu, curiositats, no? Sobretot la que se celebrava anys enrere.
Sí, perquè ara la Quaresma pràcticament no se celebra, oi?
La Quaresma en temps molt, molt reculats, o sigui, en temps dels nostres no avis, sinó rebesavis, perquè això està escrit ja en temps dels nostres avis, havia durat només 40 hores, en el transcurs de les quals els fidels observaven un dejuni complet. O sigui, no menjaven ni bevien res absolutament.
Bueno, s'assemblava una mica al ramadam, eh?
Sí, bueno, sí.
Tant que vegades...
I 40 hores, el ramadam és més suau, més... perquè...
I la gula, i la...
La bula.
La bula.
La bula és de cap aquí, com volíem fer calés. Aquests aquí no hi havia bulla. Aquell temps no hi havia calés per pagar una bulla. No, llavors ens deia... que el concili de Nicea, celebrat l'any 325, va elevar el període quaresmal a 40 dies, com encara té avui, els 40 dies aquests. Va establir-lo el papa Gregori el Gran i fou qualificat de carnes levamen, és a dir, de carns llevades, o sigui, res de carn, i de carns tolendes o carns que han d'ésser tretes, tallades, amb al·lusió a la privació de l'ús de la carn. O sigui, que la carn...
De cap mena.
O sigui, això era bastant estricte. Diu, en temps dels nostres avis o rebesavis...
Però i si et menjaves un enciam i portava un cuc?
Mira, te l'empassaves.
Allò era carn.
No era carn ben bé. Era enciam embolicat.
Amb bailarina. Enciam amb una bailarina.
Diu, doncs, en temps dels nostres avis era força més rigorós com el van entendre els nostres pares i de com l'entenem la nostra generació. O sigui, no és lo estricte que era en aquells temps, no? S'havia de menjar molt poc i d'escàs aliment. A sobre no teníem que menjar gaires coses que alimentessin massa.
Tampoc hi havia gaire cosa.
Sí, que el saragumil que no hi era no valia tampoc.
I treballar poc.
Sí, doncs. I, bueno, no, espera. Poca cosa més que sopes amb oli, verdura i aigua. Beure tota altra beguda era tingut per pecat. Satisfer la necessitat o el goig de menjar, encara que fos amb menges de penitència i poc apetitoses, tampoc era dejunar. O sigui, era molt estricte i durava els 40 dies, llavors. Els diumenges el dejuni era aixecat i on podia menjar peix i altres aliments suculents i nutridors. Tanmateix, hi havia molta gent que ho rebutjava i es limitava a menjar una mica més que els altres dies, però coses de qualitat semblant. O sigui, que n'hi havia que es martiritzaven ells mateixos, tot i que els hi deixaven una mica de marge. Havia estat costum, durant el curs de la Quaresma, fer l'anomenat dejuni dels 6 dies. Oh, alerta aquí. O la setmana de dejuni, que consistia a passar una setmana sencera sense menjar res, en absolut.
Res.
Jo devien ser els més penitents, els que més havien pecat, suposo, no sé. És clar, era el que diu. L'Església combatia aquest dejuni perquè recordava la pràctica jueva de dejunar durant un període igual de temps. O sigui, no els agradava a l'Església perquè era comparar-ho amb els jueus, no? Antigament s'havia fet només un àpat a la posta del sol. Els qui no podien resistir tanta abstinència, al matí menjaven, ojo, un rosegó de pa, que el costum marcava que havia d'ésser ben sec, i com més petit, millor. Els que estaven malament del dentat, o sigui, els que no tenien dent, el tenien que remullar amb aigua.
No, amb un morter, feia un farinet.
No. Que el remullaven xop d'aigua.
N'assucant.
Sí, sí. Diu, els nostres avis feien només 2 àpats al dia. Menjaven sopes d'oli i ben poca cosa més. I encara no pas en gaire quantitat. O sigui, que la cosa anava trista. Diu, la gent dolença del rigor de la Quaresma, en contrast amb el carnal del Carnestoltes, deia: ara venen 7 setmanes totes de dejunar, i 7 que ja anem passades totes de riure i folgar. Això de folgar no sé què vol dir, si és,
bueno,
si és menjar.
Bueno, imaginem-s'ho.
I llavors, sí, el que tinc aquí, no em vull...
De quin any és que estàs parlant? Quin segle estàs parlant?
Bueno, no, clar, dels nostres avis, aquesta... Això ho he tret
del
Joan Amades, ho van fer 19, del 56. O sigui, i ell parla 19, dels avis, o sigui, pues del primer del segle...
Segle 19-20.
Finals del 19-20. Finals del 19-20, sí. I llavors, aquí el que hi ha són alguns refranys dels que es deien per Quaresma, sobretot el dimecres de cendra. Deia: adeu, dimecres de cendra, que el diable se t'endugui. Per 4 dies de gras, 7 setmanes de dejuni. O sigui, això no els agradava gaire. Adeu, dimecres de cendra, adeu al meu estimat, que fins aquí a 7 setmanes no podré menjar més carn. És que, clar, hi ha... Si la carn era el poc que alimentava, llavors, perquè no hi havia masses coses, també. Dimecres de cendra, que el dimoni et prenga. O sigui, que se t'endugui el dimoni.
Molt bé.
I després aquí tinc uns quants refranys, que bé, potser també són una mica... que són tots aquests en vers.
A veure.
Que diu: Quaresma plujosa, collita granosa. Si massa fort ho fa, ni palla ni gra. O sigui, aquí entra el que és el camp, l'aviram, totes aquestes coses, no? La Quaresma ventosa i la Pasqua plujosa fan l'era granellosa. O sigui, això era bo.
Està molt bé.
La Quaresma entra seca i amb secada se'n va. Vol dir que malament si entra seca. Aquest any va entrar una mica plujosa, perquè
sí,
Déu-n'hi-do el que
no,
està
no
plovent.
No massa, la Quaresma.
La Quaresma, si comença mullada, mullada acaba. O sigui que... deu marcar el temps, perquè la Quaresma sempre comença
les set setmanes abans de Setmana Santa, no?
Sí.
I una de les que diu aquí, diu, el març sempre és quaresma. El març sempre està en quaresma, sempre.
Sí, clar.
Tot i que algunes vegades ha acabat puja. Setmana Santa, l'última setmana de...
Puja baixa.
De març. Puja baixa, jo. Diu, quan la quaresma plora, l'hivern ja és fora. Això era com el... Com la Candelera.
Com la Candelera, no?
Candelera.
Temps quaresmal, vent infernal. Era el temps del vent, no? El març era... Marzo sí. Ventoso, abril lluvioso, hacen de mayo florido y hermoso. Això ho diuen els castellans. Oh. No ho sabíeu, aquesta?
No, però...
Això m'ho va dir un andalús.
Ja ho hem après avui.
Sí. Marzo ventoso, abril lluvioso, hacen de mayo florido y hermoso.
Y hermoso.
Que no rius ara? Ara també calla baix, també hi pensen. Temps quaresmals, vents ponentals. De ponent venen els vents. Ja en tres mesos i ja està. Quaresma ventolera, poca cavallons a l'era. Si massa en fa, ni palla ni gra. Bones coses així. Per quaresma i per advent, temps de ponent.
Molt bé.
Doncs aquesta gent sabien molt... Sí, sí. Ara no lliga gaire.
Ara no se'n diuen tant.
Perquè abans,
de
jo recordo... Era molt pagès, jo recordo com feia vent de ponent.
Els cavallars, has parlat dels cavallars. Sí, si no fa vent, perquè clar, el cavallar està, fa com una piràmide. Vull dir,
sí, una volta.
Una volta. I clar, si
els cavallons.
S'han dels cavallons. S'endú el cavalló i la mare que lo parió.
Sí. És que ara...
Bueno, és que hi ha molts rodolins d'aquests. Sí. Que són realitat.
No.
Sí, que passa veure, que alguns es contradiuen.
Jo m'hi fixava quan era més nano i es complien més. Perquè jo recordo que em deien, quan feia vent de ponent, que el ponent era més calent i s'enduia tots els núvols, deien que ponent té una filla llevant, la va veure rient i se n'en torna plorant. Després del ponent venia el llevant i el llevant sí que és humit i plovia sempre. Jo recordo quan era nano, els llevants que feia aquí... eren com a mínim de 3 dies sense veure el sol. Ara ja hem fet una llevantada.
Ara
però,
semblem,
en canvi, no ha sigut llevantada, ha sigut més aviat una ponentada, okay. Perquè no venia de llevant. I si deies, mira, el diumenge farem una excursió allà on sigui. Si el dijous començava a ploure, oblida't de l'excursió, si era l'hivern. A l'estiu no, perquè feia les cotallades d'estiu. Però si era l'hivern ja podies, acomiadar de l'excursió perquè plovia fins al diumenge. Això ho recordo bastant.
Jo no fa tants anys que recordo que pràcticament el 15 d'agost s'acabava l'estiu. Començava a ploure el 15 d'agost ja s'acabava l'estiu.
A l'agost, les 7 és fosc.
Sí, bueno, a les 5 ja és fosc segons l'hora. Segons l'hora que diu.
Exacte.
Aquí, veus aquí el que diu? Més ençà o més enllà, la quaresma en març caurà. O sigui,
clar,
sempre,
sempre el març sempre agafa el mig.
Sempre l'agafa gairebé el mig. Sí.
Clar.
No pot sortir el març de la quaresma. No hi ha març sense quaresma. Bueno, si el març sempre és quaresmat, si vols trobar la quaresma curta, manlleva diners per tornar per Pasqua. No sé què vol dir això.
No, jo tampoc.
Ni la quaresma és curta, per qui està endeutat. Bueno, això ja són altres coses. De moment no en tinc més.
Bueno, però ha estat molt bé, eh? Ha estat una bona reflexió.
Són aquests
refranys. Del Joan Amades.
Sí, tot això és del Joan Amades.
Jo el recomano aquest llibre, eh? És molt...
No, bueno, aquests llibres, són 16 llibres, eh?
No, però vull dir el del refranys i tot.
Molt bé.
Clar, aquest és el tom 7 i és Carnestoltes i Quaresma.
Home,
i bueno, de Carnestoltes ja hi ha mig llibre. De Quaresma n'hi ha mig llibre més. Eh?
Són curiositats de no, nostres, d'aquí a casa, que,
bueno, hi havia...
que a part...
És història.
Sí.
Moltes històries que has dit són reals.
Sí.
Esteve, què ens portes tu avui?
Jo us parlaré de l'Exposició Internacional de Barcelona de l'any 29, 1929, l'exposició. Us farà gràcia escoltar el que us vaig a dir, perquè doncs, parlo de Barcelona, dels edificis emblemàtics que té Barcelona, amb el qual us van fer a l'Exposició Universal del 1888, o la Internacional, que va ser el 1929. Amb aquestes dades d'exposició, Barcelona ha fet un canvi bestial.
I tant.
Però bestial. Jo us diria els edificis i llocs emblemàtics amb el qual doncs reconeixeríeu i diu, ostres, hi han quedat, no? L'Exposició Internacional de Barcelona
va construir un gran esdeveniment, tal com us diria, per la ciutat de Barcelona. No només pel punt de vista cultural i econòmic, sinó també per l'ideològic, per l'urbanístic i, no ho digués, com no, l'arquitectònic. Es va celebrar el 20 de maig del 1929 fins al 15 de gener, 8 mesos. Fins al 15 de gener del 1930. Va durar. Del març fins al gener. Sent la segona exposició universal de la ciutat, bueno, primera va ser la universitat, i aquesta és internacional, la del 1888, va ser el 20 de maig també, i per cert va vindre la reina regent, que era la Maria Cristina, i el futur, quan el 1888, i el futur rei Alfonso XIII, que era un nen que tenia només 2 anys, la del 88. La que vam fer el 29 la va inaugurar el dictador Primo de Rivera, i la van, juntament amb el discurs davant del rei Alfonso XIII i la reina Victoria Eugènia de Battenberg, la del 29. Aquell acte va nomenar, que dient, el paper que el siglo XV representaron los reyes católicos presidió el resurgimiento de España. Saps? Vull dir que tot era la dita. A principis del 20, la trobada de la ciutat amb les faldilles de Montjuï, o sigui, tota la zona de Montjuï, trobarim poc o més els grups de barraques a finals del 20. I restes de pedreres, de la pedra, explotacions, fins al final, que va fer l'exposició per canviar tot l'entorn, que eren les barraques, bueno, de Montjuï van sortir les pedres famoses de l'església del mar, Montjuï també, les pedreres de Montjuï també va sortir al monestir de Pedralbes, també va, tota la pedra que es va fer al claustre també va sortir de Montjuï. Vull dir, abans era una gran pedrera la muntanya de Montjuï. El Puig i Cadafalch va elaborar el 1915 i va desenvolupar les propostes que acabarien fent construir-se 10 anys més tard el que tenia que ser l'exposició. El que comentaré és que al principi l'exposició l'havien pensat fer a Can Tunis, als barris més desèrtics, no desèrtics, però més pobres de Barcelona, que era Can Tunis, el Poble Nou, també hi havia pescadors i tal, però fàbriques, però ells el que volien era una zona, la muntanya, que fos un mirall per tota la ciutat, no? I així va ser. Van fer l'exposició a la muntanya, amb el qual va sortir una sèrie de llocs com el Palau Nacional, avui en dia que és el MNAC, Museu Nacional d'Art de Catalunya, i van començar a urbanitzar Montjuï. Hem de pensar que Montjuï, la superfície que van fer per ocupar tot el que volien fer ells, eren 118 hectàrees. 118 hectàrees. I va tindre un preu de 130 milions de pessetes. 130 milions de pessetes.
En aquella
època, exacte. Van participar una vintena de nacions europees, vull dir, Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, en fi, França, Hongria, etc. I també van participar expositors privats, que no hi ha, perquè fos una mica universal, no com la del 88, que era universal, ja que era internacional. Van vindre japonesos i nord-americans. Cal destacar que Barcelona guardava un gran record de l'exposició del 88, tal com us he dit abans, i va el que va intensar més és amb el terreny econòmic i tecnològic, que Barcelona tingués una, no solament la remodelació, sinó que fos un capdavanter d'Espanya, que avui en dia no ho és. El que vam dedicar més és la muntanya, i després fer que la plaça Espanya, a l'entrada, fos la introducció de l'exposició. I us parlaré de que els llocs principals per a urbanistes i dissenyadors, el primer que van pensar és fer dissenyar els parcs de Montjuï, el parc. Per això van contractar el cèlebre Jean Forestier
i el Nicolau Maria Rubió i Todorí. Aquestes dos urbanistes van ser dos claus molt importants per urbanitzar tota la que era la muntanya. I a partir d'aquí començaré a parlar dels llocs més importants que ha sigut l'exposició. Començarem per la Font Monumental. La Font Monumental és la Plaça Espanya. I a qui van dirigir? Es van dirigir a un personatge arquitecte que era Josep Maria Jujol, que aquesta persona ja l'he nomat una vegada, era íntim i ajudant del cèlebre Gaudí. Ell va ser el que va fer la font amb un homenatge a l'aigua. I aquesta font està entre el clic, entre el clàssic i el noucentista. La
font màgica de Montjuïc.
No, estem parlant de la plaça, la plaça font, Espanya.
La plaça Espanya.
Esta és la monumental. Aquesta es diu font a nivell d'estadística.
Però no, és no existeix ara aquesta font.
Home, què vull dir que no? La font, a la plaça Espanya.
Hi ha una font? Bueno, clar, hi ha la figura i va caient l'aigua pel mig. Clar, no.
Sí, home, i les Olimpiades, que després en parlaré.
Sí,
pebetero és bastant cest totes les Olimpiades.
Sí, és veritat. No.
Sí. Bueno, per això parlem, per anar recordant llocs.
Ah, no, jo ara el difon m'imaginava les fonts màgiques.
És un clàssic estil noucentista. Aquesta, l'execució està feta amb bastantes escultures i Jujol va comptar amb l'ajuda d'artistes de renom, com el Miquel Blai era l'encarregat de fer les escultures principals, que representessin els tres mars de la península ibèrica. I després també l'aigua que representés també a l'Ebre, al Tajo i al Guadalquivir. Com una rememoració aquests rius i el mar, no? Els germans Oster van dissenyar les figures de les cantonades, que són l'abundància, la salut i la navegació. Tenen una representació: l'abundància, la salut i la navegació. I després a sobre està, tal com t'he dit abans, està el PBT, que la va fer el Frederic Llobet, per cert, i és de material de ferro forjat i bronzo. I tal com he dit abans, a les Olimpíades va estar encès, sí, feia un gotxe, feia molt maco, amb gas.
És curiós que ho tenim aquí, que ho passem quasi cada dia, ho veiem, sí, i no sabem el significat.
Potser
ho saben més els turistes que venen, explica el per què aquesta figura està aquí, o per què hi ha el pebeter, que no pas nosaltres, que som els autòctons d'aquí.
I què és el que ja passa? Sí. L'altura del monument té 33 metres, déu-n'hi-do.
Sí,
33 metres d'altura. I formen un conjunt que és impactant. Després, acte seguit, venen les torres venecianes. Les torres venecianes estan als dos laterals.
Sí, estan a l'entrada, no?
A l'entrada de l'Avinguda Maria Cristina. El que el va dissenyar va ser l'arquitecte Ramon Raventós. Tots eren els millors arquitectes que havien a l'època, no? Estaven tots ja a punt per a treballar amb això, eren els més importants, no? Les torres tenen 44 metres d'altura.
Són més altes que la plaça Espanya, no?
Sí,
Ella
33 i aquestes 44. I es va concebre com a la porta d'entrada de l'exposició internacional. Estan inspirades, com podeu pensar, perquè jo quan vam estar aquest estiu, Miquel, vam estar a Venècia, ostres, però sí, i estan les torres allí.
Per això es diuen venecianes, perquè estan inspirades.
Però és una imitació. Aquelles són originals, de verdaderes, i en nosaltres no són cartó-piedra, però quasi. Ara, amb els anys...
S'ha fet el que s'ha pogut.
Amb els anys representen que estan inspirades en la catedral de Sant Marc de Venècia. Es diu la campanile de San Marco. Fidels als principis arquitectònics del moment, es van construir amb pedra artificial i obra vista. La pedra artificial i obra vista, les de llances. Amb els anys s'han anat restaurant i han anat ficant, perquè hem de pensar que la idea era que més tard o més d'hora, tot el que es anava fent per l'exposició desaparegués, es desfés. I després veureu llocs que sí que han marxat, que han desaparegut, i altres que no. ja més avant us ho comentaré. Aquesta entrada que he dit abans, que és l'avinguda que condueix al Palau Nacional amb tot el d'allò.
És la que es diu ara Maria Cristina, no?
L'avinguda Maria Cristina. Després trobem els palaus Alfons XIII, el Palau Alfons XIII i el de Victòria Eugènia, banda i banda. Aquests són dos palaus encarats un davant de l'altre, com passes la plaça, i són gairebé idèntics. Cadascun d'ells té una superfície de 14.000 metres quadrats.
Déu-n'hi-do.
14.000 metres, que són los, és, actualment són els recintes de la fira.
De la fira de mostres, sí.
Són congressos i exposicions, que són els que tenen són els laterals. La decoració exterior es remet a la tradició barroca, el model, i coronats tots amb templets. Els accessos prenen un model de porta de la església de la parròquia de Caldes de Montbui, i a l'entrada una onda, i les torres al Pont Real de València, les torres. Totes les dues obres dels palaus són del Puig i Cadafalch.
Uh-huh. O sigui que aquí intervenen diversos arquitectes,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
El Jujol, el Puig i Cadafalch,
espera que
el Domènec
més.
També?
No, el Domènec no.
Després trobem un pavelló que ha tingut moltes vicissituds, que és el Pavelló Nacional d'Alemanya. El Pavelló Nacional d'Alemanya també es diu, si ho dic el nom, dirà, però sí, el Mies van der Rohe, que aquest pavelló és una obra bàsica dissenyada per Mies van der Rohe, tal com us he dit, i un dels edificis més celebrats a l'exposició. És una icona. No l'has entrat dintre?
No em situo.
Us ho recomano que, si podeu, el visiteu. És molt poca cosa, però és un disseny tan elemental, tan maco.
I què està, el mateix pavelló de...
No, està separat.
Separat.
Està separat.
A la part de dalt?
Com puges, m'he passat el d'allò, ja ho veuràs. Passat
la Font Màgica.
Al costat. Val. Aquest es va reconstruir perquè el van enderrocar. Una vegada celebrada l'exposició, el van enderrocar tot.
Ah.
I l'any 1986, el 86, es va col·locar novament, es va reconstruir i van posar l'escultura, perquè l'escultura és una icona del pavelló aquest.
Ja.
L'escultura es diu la nit, i estan dos, està per la promoció de David. Va sortir que a Mies van der Rohe, a Berlín, havia una zona d'habitatges de la companyia de tramvies, i tenien una sèrie d'elements que ell li va agradar molt, l'obra d'aquesta que havia allà a les viviendes d'allà, que la va escollir pel seu pavelló de Barcelona. I és l'escultura, que és una escultura impressionista, i s'anomena Alba, de George Kolbe. I és una escultura, una dona despullada, i està amb una reflexionant, i és molt maca, és digne de veure. Aquest, el d'elles. El Kolbe aquest tenia una predicció per la representació de la figura femenina. Humana, però en aquest cas és la femenina, i representa l'alegoria del matí en forma de dona nua amb els braços alçats i protegir-se pels raigs, els raigs de sol. Situada en una peanya, l'obra es troba a un estany, a un laguet petitó, i la veu a sobre, és molt maca, yeah. Amb una pedra a la superfície de la qual reflecteix la silueta de l'escultura, l'aigua.
Ja.
Avui és aquesta icona arquitectònica del moviment modern, l'escultura aquesta. Després, Carme, després ja passem a la Font Màgica de Montjuïc. La Font Màgica de Montjuïc, o simplement la Font de Montjuïc, tal qual. Les fonts monumentals són de Carles Buigas, aquestes sí, són
el
Buigas. Participen també en aquesta estètica de treball, que és un element principal del conjunt de jocs i llum i d'aigua, la font. Els seus treballs foren part d'un conjunt espectaculars i estan integrats per cascades i sortidors, sobretot també formen part del conjunt de l'escalinata que va al Palau, al Palau de Dalt.
Sí, bueno,
Palau
Nacional, és...
Els laterals.
No és només la part del mig, és també els és laterals.
Tot és el conjunt que va fer el...
Tot va connectat.
Exacte.
Bueno, per lo menys ara.
Jo vaig estar treballant amb la directora de la Font d'Homequista de Montjuïc, que es deia... ja em sortia el nom. La tia Mandi diu, s'ha mort. Estic parlant dels anys 70 i algo, ella la directora, i hi havia un moviment d'aquesta font, perquè hi havia una sèrie de treballadors que estan constantment fent, perquè hi ha la problemàtica que més gran era no solament l'aigua, sinó que era les llums, i aquests llums tenien que estar sempre, que si hi hagués un fallo o d'algo, sempre tenien que haver les bombes per tornar forces en marxa.
Home, la calda de l'aigua també, que no embossés les tuberies, perquè...
Això, al costat de la font, trobem les quatre fileres de columnes lluminoses a banda i banda de l'avinguda, que van ser les columnes il·luminoses que també estan al costat, que van desaparèixer i es van tornar a posar
les columnes
que representen
les quatre barres.
Sí, el Puig i Cadafalch es va fer,
però les van tirar a terra
les van reconstruir el 2010.
Sí.
Les quatre columnes van reconstruir el 2010, no fa gaire, bueno,
sí, però ja hi eren abans.
Sí, abans sí, però les van fotre fora.
I quan les Olimpiades no hi eren?
Sí,
no.
No.
No, no, semblava que sí, doncs. segueix, l'Esteve.
Artísticament, l'exposició significa d'una banda l'apoteosi del monumentalisme, començant pel físic que representa el conjunt de totes les abstraccions del Dellós, tot el que és les columnes representen tot el conjunt de construcció del parc, no? Després trobem el Palau Nacional, que aquest sí que és el edifici principal de l'exposició, i va ser obra d'Eugeni Sandoña i Enric Catà, sota la supervisió de Pere Domecq i Roura, d'art arquitectes. Pues, tot una colla de tot el col·legi d'arquitectes estava tot posats.
Home, que...
tenia molta feina.
El projecte desestimat va ser inicial de Puig i Cadafalch, la primera idea, però després ja va passar a ser a portar els arquitectes aquests. La idea la va tindre el Puig i Cadafalch, però després van ser els arquitectes que van fer l'edifici. És un edifici de 50.000 metres quadrats,
Déu-n'hi-do.
D'estil classista. I va inspirar el Renaixement espanyol i té planta rectangular amb dos cossos laterals i una posterior quadrat, amb una gran cúpula elíptica, i a la part central està la sala oval, que és immensa, que és el lloc que on fan, bueno, totes les exposicions més importants es fan allà.
Això és un museu ara, oi?
Sí. Bueno, fa tota la vida, però ara...
És el
MNAC. És el MNAC, és el Museu Nacional de Catalunya. Jo soc soci d'aquest. Sí, i el que... Sí, que soc soci. Sí, és veritat.
Soci.
Sí, com el Núñez. L'exposició aquesta, com va inaugurar Alfonso XIII, va anar al Palau a inaugurar ell i la Victòria Eugènia. El Palau no sé, el va inaugurar ell personalment quan va vindre a fer l'exposició per primera vegada, no? Van intervindre bastant escultors a l'edifici: Enric Casanovas, Josep Dunyach, Frederic Marès, Josep Llimona, els que són abans de l'escultura, dir, ostres,
i el Marès,
el Dunyach, i després els pintors, el Togores, que és un gran pintor, el Togores, ja tenim molts de quadres al Museu Nacional, l'Humbert, l'Ubiols, el Colom, bueno, molts d'ells. I després cal destacar el francès d'Assís i Galí, que va ser autor de les pintures de la cúpula, les pintures de la Sala Oval, que corona el Palau Nacional, és una de les figures més rellevants de l'art català del segle XX.
es van col·locar nou grans projectors que encara avui emeten intensos raigs de llum, que es ressalta sí. a tot el palau, que a l'estiu tots ens admirem per la...
Jo vaig anar-hi per les Olimpiades i el passeig de Maria Cristina estava de sobretot estrangers, sí, amb les fonts engegades i allò obert, i els turistes al·lucinaven per un canuto. Una cosa...
No és que hasta
a mi gairebé em venien ganes de plorar, però vull dir que era... Sí, era molt emocionant, molt emotiu era. Sí.
I comentem abans l'any, o sigui des de l'any 1934 funciona el Museu Nacional d'Art de Catalunya de la Generalitat, és nacional, i que és el MNAC.
Yeah.
Sí. De l'any 34 funciona com a Museu Nacional. Yeah. I després us parlem també, ostres, també sortirà el Teatre Grec, que més que menys ha estat el Teatre Grec, que també es va fer per l'exposició del 29. El Teatre Grec és un teatre a l'aire lliure i un dels espais més espectaculars de la muntanya. Encara que no pugui semblar, és una herència deixada pels antics grecs, sinó que és una construcció pensada al detall i feta amb motiu de l'exposició internacional del Castell de Barcelona. I la idea va ser dels arquitectes Ramon Raventós i Nicolau, aquest és, ja va sortir de quan en quan, Marià Rubió i Tudorí, que va aprofitar una antiga pedrera en desús, tal com hagi dit abans, de la muntanya, i la pedrera, com que havia tot el sot, van fer el...
O sigui, la majoria de les pedres van sortir de la muntanya de Montjuïc.
Molt, però molt de construcció a Barcelona, tota era una pedra. I la idea del teatre la va inspirar els dos arquitectes, la van inspirar del teatre Epidaure, que està edificat al segle IV abans de Crist a l'antiga Grècia.
Carai.
Es van inspirar. Sent un model de nombrosos teatres grecs que també s'han inspirat a l'Epidaure, el més famós, en què la paret tallada de la pedra serveix aquí, la serveix com a la paret tallada com a l'escenari. És molt maco, l'escenari del teatre. Aquí es van representar en les obres de clàssiques, bueno, no sé, tots qui més que menys han anat a l'estiu. Tu no has anat mai,
no, no, Josep? No, soc molt just, jo.
No, el Miquel sí que està allà, també. I tu has estat a l'estiu, no?
No.
Al Teatre Grec, no?
No he anat.
Se n'és pas possible.
No tinc temps, Esteve, no tinc temps.
Ara es diu així.
Explica-m'ho i així m'imaginaré que hi ha estat.
Ai, perdó, ja, és veritat. Sobretot les obres clàssiques és un lloc molt, molt...
Sí, aquests drames grecs que...
L'escenari és una pedra.
Però el seient no, eh?
Jo dic l'escenari, no? El seient, si és cas, ja me l'emportaré de casa, el seient.
Per fixa-t'hi, és curiós que l'any va córrer en desús i l'any 1976, el 76, amb la inauguració del Festival Grec, es va iniciar una nova etapa i va començar, perquè estava bastant abandonat. Estava anomenat. I es va començar a muntar el Festival Escènic i per ser les obres que es fan al Grec avui en dia, cada estiu es fa el Festival del Grec i fan una sèrie d'espectacles musicals i teatrals, però bestia, és molt maco, molt maco. Sí?
Sí, sí, perfecte.
Passem a l'Estadi Olímpic.
Vinga, va.
No, l'Estadi Olímpic.
Que et queden...
Queda poc, eh?
6 minutets.
No, hi ha l'Estadi Olímpic...
No, també... no t'interromparem gens, vinga, que acabis.
L'Estadi Olímpic és l'obra de Pere Domènech i Roura, i va ser inaugurat el 20 de maig del 29, tal com és la inauguració, amb un partit de rugby, que va ser curiós, perquè vam enfrontar les seleccions d'Espanya i d'Itàlia. D'Itàlia. També es va fer les eliminatòries de 100 metres llisos i un partit de futbol que va enfrontar la selecció catalana i l'equip anglès del Bolton Wanderers. Tot això la inauguració, però les aspiracions de la ciutat perquè és una ciutat olímpica es van esfumar per culpa de la guerra civil. La guerra civil es va matar a tots i totes. I el protagonisme de l'estadi va passar a ser d'esportiu a social. I l'any 36 va servir com un centre de refugiats, l'estadi olímpic de refugiats, a causa de la guerra civil. I posteriorment, l'any 1957 i 58, pels afectats de les inundacions que ens van produir a Barcelona aquells anys, també va ser un lloc amb el qual van recollir gent allà pels afectats. I l'any 65 va servir per fagàcia, perquè era un puesto de vosaltres sabeu que us heu tret el carnet, més d'un, a Montjuï, voltant, no el van fer servir per a treure el carnet de conduir, i sempre dit, a l'estadi Montjuï, a l'estadi allí, tot al voltant no podies passar de tant, de uns pujaven, els de baixaven, tot,
bueno, allà ens examinaven, el que no entrava més a dintre l'estadi, però ens examinaven per allà.
Bueno, és que jo no me'l vaig treure a Saragossa.
Jo a Tortosa. I a l'any 86, data del qual Barcelona es va proclamar guanyadora de la candidatura dels Jocs Olímpics pel 92, es va remodelar perquè fos cara i ulls per a tot el món.
Però aquí l'estadi olímpic, abans de la guerra, era l'estadi Ponsati. Allà entrenava amb això, amb el tema de l'atletisme, allà es feien moltes proves d'atletisme.
I per cert, per les Olimpiades tu vas estar...
Jo vaig estar.
Després del que es va fer la remodelació, tu vas estar-hi.
Sí, jo vaig estar-hi.
Amb pantaló curt.
Sí, no? Clar, que vaig córrer els 1.500 metres a l'estadi olímpic.
Li ha costat dir-ho, eh? Li ha costat dir-ho.
Però que jo sé la història una mica de l'estadi olímpic, me la conec, no?
Sí, sí.
Que abans era l'estadi de...
Jo vaig ser voluntari d'allà, anava a vestir a les flors que van sortir a la inauguració.
Veus com tots més o menys?
El meu fill petit portava un d'aquells gegants de plàstic.
A la Fura dels Baus.
Veus, com tots els que estem aquí...
Ah, val.
Eren, hi havia uns gegants que anaven manats així, que eren bastant alts.
Aquests són alts que es menjaven els potes.
Que n'hi havien de grocs, blaus i vermells.
Però més o menys tots els que estem assentats a la taula, tots més o menys, d'una manera o altra, han participat a les Olimpiades.
I tant.
Tu, vull dir, vas estar a l'estadi, vas per les proves, tu vas estar...
Tu vas estar voluntari, més a més. Vaig portar...
El Miquel i el Miquel...
Vaig portar un taxi, també.
Amb els cotxes... També vas portar... Els cotxes que ell, a Tadissa, també va portar els cotxes de les Olimpiades, que hi havia moltíssims per tots els àrbits i tal.
Moltíssims cotxes.
Sí o no? Jo vaig estar treballant a la part d'enginyeria per fer tota la que és la recuperació de la Villa Olímpica. Jo vaig estar treballant...
Anava a dir, no em diguis que vas fer l'estadi, perquè les goteres que hi havia allà...
No. I la Villa Olímpica vam fer la recuperació del litoral a l'època de Maragall. Vam estar un grup que vam estar treballant per tot el clavegram de Barcelona, per la problemàtica de que és recuperar tot el que és la Villa Olímpica. Vull dir, més o menys tots hem tingut...
Tots hem tingut. A veure, és que aquí la majoria dels catalans...
La meva
catalans...
dona també va ser voluntària d'anar a vestir flors i d'allòs, que els que duien les flors no es podien vestir ells. Tenien que ser ajudats perquè portaven allò, aquella flor que va dir hola, aquella de l'hola. Doncs tenies que posar-los-hi en les cames, portaven uns endolls ahir, d'aquells ràpids.
I... De fet, van ser unes Olimpiades en què ens les hem fet molt nostres, no? Tothom ha tingut alguna cosa a veure.
Pensa que van arribar a ser 36.000 voluntaris.
Saps com se va... Perdó, que tinc poc temps.
Sí, sí, no,
saps,
no, acaba, Esteve, perquè
que
si no, no et deixem acabar mai.
La inauguració de l'estadi olímpic no va ser l'Olimpiades.
No.
L'inauguració va ser el 8 de setembre del 89, que va ser la quinta Copa del món d'atletisme. Això no te'n recordes, tu?
Sí,
va
sí.
Ser, la Copa del Món de l'Atletisme va ser l'any 89.
Es va fer el 89 i després el 90, el 90 o 91, es va fer el campionat de veterans, que va ser quan jo vaig córrer. Vull dir que abans de les Olimpiades ja es van fer algunes proves, però proves tampoc sense gran significat, perquè no se li volia treure protagonisme a les Olimpiades.
I tot el que l'estadi es va convertir en l'estrella dels Jocs Olímpics i també, com no, que no ho hem dit, dels Paralímpics del 92. L'Olimpia també va ser molt important i molt per ressaltar. I no sé si tinc temps, però jo encara tinc els palaus, en tinc molta cosa.
Ui, no. Ja, Esteve, ja...
També tinc el Palauet Albéniz, que també m'agradaria. Pues sabeu què? En parlem
no
un altre dia.
Ho guardes pel mes que ve, eh?
Sí, perquè tenim el Palauet Albéniz, que és el puesto del rei d'Espanya.
Hombre, el Palau de Pedralbes, de tots els palaus de Barcelona.
Això és interessant, eh? Això és molt
porten
interessant.
Tots els palaus que tinguin Barcelona. Pues,
doncs bé, companys, moltíssimes gràcies per la vostra participació aquí, que sabeu que és molt valuosa per mi, perquè, clar, sense vosaltres no es podria fer programa. Moltes gràcies, Josep Oró, moltes gràcies, Miquel, moltes gràcies, Esteve, i, bueno, amics oients, a vosaltres també per la confiança que ens doneu d'escoltar-nos cada dilluns. I bé, acabem aquí, fins aquí el programa d'avui. Desitgem que us hagi agradat molt, que hagueu passat una molt bona estona, que passeu una molt bona setmana. Esperem que ens respecti la pluja aquesta setmana, si no ens convertirem en granotes aviat. I sobretot, no us oblideu de ser molt feliços. Molt bona tarda.